A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.
Som-hi! Ens trobem ja a la Vinoteca i ens trobem a l'hora de fer el vermut. Avui la cosa està molt relacionada perquè, segons m'ha dit en Miquel Fluvià, que ja el tinc aquí amb nosaltres... Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui parlarem d'això mateix, del vermut, no?
Del vermut. Del vermut, i és allò que diuen, l'hora del vermut.
L'hora del vermut.
Ja ha passat una mica, però bueno,
sí,
ja...
Sí, bé, nosaltres com que treballem molt, què passa? Que l'hora que ens espleiem una mica és a partir d'ara. Sí. I llavors és l'hora que podem picar alguna cosa o fer el vermut i prendre quelcom. Escolta'm, parlem del vermut, però parlem de novetats que teniu a la Vinoteca.
Correcte.
En referència amb el vermut, no?
Sí, bàsicament que me l'acaben de subministrar, ens acaba d'arribar doncs, les ampolles, un vermut que hi ha algun client que ja el coneixia, sí. Perquè amb algun tas que havíem fet doncs, el havíem d'anar a provar, doncs, perquè ja el vermut existia però no estava embotellat, no? I hi ha alguns clients que ja el coneixien i ja l'estaven esperant en candeletes i bueno, ja el tenim, no? Fins i tot l'anècdota està en que abans d'ahir doncs, el varen posar doncs, bueno, a lleixes, els vidres de la Vinoteca doncs, són, bueno, com tots, són després...
Són vidres, sí.
Són vidres, però les lleixes, veus el producte des de fora, veus el producte que hi ha dins,
sí,
no?
Sí,
i
sí.
Acabàvem de col·locar doncs, aquest vermut i ja va passar un client d'aquests que ja sabien que aquest vermut existia i va entrar dins així una mica allò mirant a dreta i a esquerra, diu, a veure, m'equivoco o no, però això que esteu posant a la lleixa és aquell vermut que vaig tastar aquella vegada, allò tan especial. Dic, sí, sí, és aquell. Diu, porta, porta.
Abans no s'acabi, no?
Sí. Vull dir, és un producte realment espectacular, és un vermut realment molt i molt bo, un vermut molt diferent de tots els que puguis... És a dir, fa una hora el seu fet d'aquest especial i està fet expressament doncs, per nosaltres, no? És un vermut que feia anys que estava buscant i, bueno...
A veure, com ho dius, això, fet expressament per nosaltres.
Sí, sí.
Això vol dir que hi ha una casa o algú que us fa aquest vermut per vosaltres només. És a dir, que no el trobaré enlloc més.
Aquest vermut no el trobaràs enlloc més. A més, i el trobaràs amb nosaltres mentre n'hi hagi. Vull dir, en tenim 200 ampolles, és la producció que s'ha fet. Si se'n torna a fer... mai serà igual, perquè és un vermut que s'ha fet una mica així fent proves, doncs, agafant l'origen quin és. Parlem una mica de què és un vermut, no? Un vermut és una maceració d'herbes partint d'un vi. Un vi fortificat amb un aiguardent, no? Amb un alcohol.
Això seria més o menys com una ratafia, no?
Sí, com una ratafia. És a dir, el símil seria això. Vull dir, una ratafia és un aiguardent doncs, macerat amb herbes que reposa... I entrevem doncs, un extracte doncs, que és això, la ratafia, doncs això, el vermut seria una cosa, és a dir, salvant les distàncies,
no, ja,
eh?
Ja, clar.
Seria un tema semblant, però l'elaboració seria pràcticament la mateixa, el que passa que la base és una base vínica, una base doncs, a través d'un vi que normalment, i és ho aconsellable, sempre ha de ser un vi blanc. Un vi blanc, sec, neutre, i majorament que tingui poc aroma, més que res, perquè l'aroma ja li donarem amb les herbes que li anirem posant. No? Llavors, cada maestrillo té el seu llibrillo, i llavors tots els vermuts, tu vols anar provant vermuts, i tots els vermuts són diferents, no hi ha dos vermuts iguals, no? I vols saber qui entra, evidentment, molt els gustos personals de cadascú, et pot agradar més una classe de vermut, molt més una altra classe de vermut, però vols, a part d'això, la qualitat d'un vermut marca molt l'origen a través del que comença, i l'origen és la base vínica, el vi, no? Si tu fas un bon vi, trauràs un bon vermut, però això és... És lògic i aplastant, no? Però no és ho habitual, no és ho habitual, perquè ho habitual normalment és com els vermuts, trobes molt poca qualitat. Per què? Perquè normalment la majoria de gent que fa vermuts solen efectuar part de vermuts, solen ser cellers que fan vins, no? I normalment es reserven els vins de més baixa qualitat, els vins que...
Les sobres, diguéssim.
Les sobres, sí, sí, per fer vermuts. Per què? Perquè macerats amb herbes, tot s'emmascara, es dissimula, i amb un vi dolent, pots arribar a aconseguir a fer un vermut acceptable. Mm-hmm. Acceptable, he dit.
Ja.
Però, esclar, si tu no vas a buscar un vermut acceptable, sinó que vas buscant un vermut excepcional, no pots anar amb qualsevol vi, has d'anar amb un vi de qualitat. Llavors has de partir d'un vi de qualitat i llavors no faràs un vermut acceptable. Si el saps fer i trobes la combinació d'herbes ajustada, pots arribar a aconseguir doncs un vermut excepcional, que és el que estem parlant ara, no? Per què? Que partim? Partim doncs d'un vi excepcional, partim d'un vi blanc realment molt i molt bo de la varietat Macabeu, fet a quilòmetre zero pràcticament, vull dir, no és Garrotxa, però és Osona, que és a Santa Maria de Besora.
És aquí mateix, això.
Aquí mateix, a Clarella, doncs a través doncs d'un vi d'ells, doncs que és dir, a línia recta estem a 10 quilòmetres, doncs partim d'aquest vi i fem una maceració especial i aconseguim doncs aquest vermut realment excepcional. Aquí el problema que hi ha sempre és el mateix, no? Abans d'entrar he fet fins i tot la brometa, dic, és que cada dia entro i un màxim que puc arribar a portar és el mòbil, no? Però amb les mans a la butxaca, i sempre m'has dit, Òscar, què? No pot tastar l'ampolla, tastarem alguna cosa, no? És a dir, ara són aquells moments que almenys si tinguéssim l'ampolla, almenys hi hauria una persona, tu Pere, el podries
que
tastar.
Que l'hauria tastat,
clar. Home, doncs això que dius realment és així, no? Bé, però esclar, no porto res, no porto res.
És igual, ja ho farem, ja passarem per la biblioteca.
Ens haurem de pensar, d'imaginar-ho. Però esclar, és això que et trobes, quan ho estàs explicant, dius, bueno, vale, esclar, és que és allò que diuen, això se lo dices a todas, no? És dir, clar, què he de dir? Diu ara Miquel, ara ens explicarà que té un vermut que és dolent. Doncs està clar que no. Però és que realment aquests són aquells casos que dius, és que ho estic dient, I em dóna aquella sensació de dir això, no? que me poden interpel·lar i dir, bueno, sí, esclar, no hi ha mai res que sigui dolent ni d'això,
sí,
no?
No, però és
que realment en aquest cas et puc arribar a prometre de que és excepcional i ho demostra la reacció d'aquest client, no? Mm-hmm. que explicava abans, no? que passa pel carrer i és dir, ningú li deia res, no? I va veure que posaven les ampolles i diu, escolta, espera't, allò, aquell tas que el vaig fer en aquest cas concret, fa un mes.
Jo volia anar aquí, com es va assabentar aquest senyor, perquè clar, si és una cosa feta per tu, expressament, sí. Això ja ho havies tingut abans.
Sí, això, aquest vermut jo ja el tenia, en tenia la primera producció, tenia primera producció, però no estava embotellada, la tenia doncs en una garrafa.
Sí.
I amb un tas que varen fer de vins, doncs com per finalitzar, com una nota de més a més, va dir, ara provarem una cosa excepcional, no?
D'acord.
I vaig donar a provar, doncs, d'aquest vermut, que no estava ni embotellat, no? Fins i tot molta gent deia, ostres, que m'agrada aquest vermut, m'agradaria poder-lo comprar, d'això, doncs
em sap greu. Molt, però no.
Però de moment només el pots tastar, no? Llavors, clar, el fet demostra el fet que realment, si una cosa la trobes molt bona, dius, ostres, jo això em vull per casa, no? I és la realitat, vull dir, que no m'ho estic inventant, realment, doncs, que el producte és realment excepcional i només hi ha una manera de saber-ho, que és provant-te'l. D'això, vull dir que...
Jo pensava que arribaries amb una ampolla, però clar, veig que no és el lloc, vull dir, me l'hauré d'imaginar, com dius tu, o passar per la vinoteca
i tastar-lo.
Escolta'm una cosa, tu que estaves dient que el vermut es fa també amb herbes, com la ratafia, no?
Sí.
Hi ha unes herbes que són base per fer el vermut, o no? O cadascú posa les que li dona la gana?
No, hi ha una herba que és base, bàsicament és una. És a dir, davant la legislació a Europa, tu per fer un vermut hi ha d'haver una herba que s'hi ha de posar sí o sí. És obligatòria, si no, no pots dir que és un vermut.
Ah.
No? Tot el que s'hi posa a posteriori, que poden haver-hi 30, 40 herbes diferents que s'hi poden arribar a posar, i hi ha vermuts que n'hi posen més i vermuts que n'hi posen menys, és a lliure elecció del que fa aquell vermut. I pots posar ni més o menys i ningú et pot dir res. I a més, no estàs obligat a dir-ho. És a dir, la composició de tots els vermuts no se sap.
És, dir, és secreta.
És secreta.
És com el secret de la Coca-Cola.
Com el secret de Coca-Cola. És a dir, tots els vermuts no n'hi ha cap que digui de què està compost. Només saps una cosa, sempre, que hi ha la herba aquesta bàsica, que aquesta segur que hi serà sempre, perquè per allà hi ha de ser.
I quina és aquesta herba?
És, en català és el donzell,
sí.
I en castellà és l'ajenjo.
Ah, l'ajenjo, sí.
L'ajenjo, la gent ho coneix més per ajenjo.
Sí, clar.
No? Que és una herba que a més té tota una història darrere i té tota una fàbula realment curiosa i que, si vols, en podem parlar una mica.
Home, si la saps, sí, explica-la.
No, que és del d'això, però vull dir, és l'herba bàsica. I veus, tot l'altre, doncs, normalment hi sol haver-hi canela, i sol haver-hi gingebre, i sol haver-hi sempre, normalment, pela de taronja i pela de llimona, o fins i tot tota, és a dir, tallada així a trossos, la taronja i tota la llimona, no? Vull dir que, bàsicament, aquests serien els més habituals de clau, també, clau. Claus, doncs, és una molt habitual que també hi sigui. I, llavors, però, bàsicament, l'ajenjo, el donzell, el que dona és una herba que és molt amarga. I és la que dona aquest gust amargant al vermut.
D'acord.
I, llavors, el donzell, el que té és que és una herba que ha feta com a infusió, és una herba medicinal, i és molt adequada per gent que té problemes estomacals. És a dir, és una herba que persones que tenen digestions
pesades,
doncs va molt i molt bé. I llavors, per això, el vermut va molt bé com abans de començar a menjar. Per què? Perquè és per culpa del donzell. El donzell, el que fa, et dona salivera, i els sucs gàstrics, doncs, fa que comencin a activar-se.
Ho veus, com tot està relacionat? És que ara ja estava pensant... Mira, era una de les preguntes que volia fer. Per què sempre que diem, és l'hora de fer el vermut, és abans de menjar?
Sí.
I perquè et ve més gana, perquè, per exemple, hi havia la quina, no? No sé si la quina t'obria la gana o no sé quina història hi havia aquí.
Sí.
Però, esclar, amb el vermut, dèiem, sempre abans de dinar... aprens el vermut. I per què aquesta hora? I no te'l pots... Bueno, el pots prendre quan vulguis, però vull dir que sempre, teòricament, es fa en aquesta hora, no?
Sí.
Ara sabem per què.
Exacte, i bàsicament per això l'explicació de per què el vermut t'obre la gana és aquesta. És per culpa, o per gràcies, el donzell, aquesta herba, doncs, que facilita, doncs, la digestió i et fa, doncs, activar els sucs gàstrics i això, i ara ho desconec, però podria molt ben ser que la quina aquesta, doncs un dels principis actius també fos poder exactament el mateix,
el donzell aquest, no?
I que fos el que provoqués l'obertura de la gana, no? Perquè és l'herba principal per fer obrir la gana en una persona, doncs el donzell, no? Llavors aquí aquesta herba, doncs, té una mala premsa per diferents motius, no? Primera, que l'herba és molt lleja. És una herba...
Home, però pobreta.
Sí, no té cap culpa. Tots hem nascut amb la cara que tenim. Però...
Això ja ho diu, que la bellesa es va per dins. Vull dir,
sí. No, és clar, ja té les seves propietats, però com a herba, és d'aquelles herbes que tu te les trobaràs, més on te neixen, al marge dels camins, tu trobaràs donzell pel marge dels camins.
És una herba marginal, ja ho veig.
Sí, i que no té cap atractiu. És a dir, no l'agafaràs per dir, uita, quina herba més maca. No, al revés. És fosca, grisosa, no té...
No crida l'atenció.
No crida l'atenció en aquest aspecte, i llavors, primer efecte, això ja fa, doncs, que si no ets guapo, doncs ja ningú et valora excessivament, no? I llavors, a part d'això, és que tot i té aquestes propietats, si en fas un abús, és tòxica.
Val? D'acord.
Però un abús vol dir un abús realment, doncs, és a dir, ha de ser molt intencionat per fer l'abús, no?
Yeah.
Llavors, és a dir, no hi ha cap perill d'aquest vermut, ni... És a dir, el perill d'un vermut seria perquè en beguessis masses litros, però seria culpa de l'alcohol, no del donzell que porta, no? Però, vull dir, si, per exemple, el féssim amb infusió, amb quantitats elevades, doncs podria arribar a ser tòxica, no? I llavors hi ha una altra beguda que... l'herba principal amb què està elaborada és també el donzell, l'ajenjo, que és una que tots més o menys ens sentim parlar i té una aureòlia realment, doncs, malvada, que seria l'absenta.
Ostres, i tant.
L'absenta, no?
I tant.
Que és la beguda aquesta que deien dels... a finals del segle, del segle XIX, a principis del segle XX, doncs aquesta beguda, doncs, dels artistes,
sí, que feia veure, no?
Sí, que feia veure al·lucinacions,
i
en fi, tota la, és clar, doncs, aquesta beguda, que era una beguda, l'absenta és de color verd, doncs, la persona que la veu, doncs, el problema quin és, que arriba a tenir estats d'embriaguesa elevada, no? Sempre se li ha donat la culpa històricament a aquesta herba. A l'herba li han donat la culpa de que l'absenta és així, per culpa d'aquesta herba tan lleja i tan amarga, doncs és la que provoca això. Quan la realitat és una altra, la realitat és que l'absenta té 80 graus
d'alcohol. Ara t'ho volia dir, l'absenta és alcohol pur. Vull
sí,
dir que,
sí, i per això fa...
No l'herba, no fotem... No,
sí, per això fa mal.
No, clar, li estem fotent la culpa a la pobra herba i l'herba no té res a veure.
I llavors això, històricament, això és molt divertit, perquè històricament estem parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX. Per exemple, Picasso, una mica més enrere, però era un gran consumidor d'absenta, Picasso. Uh-huh. Fins i tot hi ha alguns quadres de Picasso que surten gent sentats en una taula beguent un got de color verd. Aquell got de color verd, allò és absenta. Uh-huh. No?
L'absenta em transporta sempre a mi als llocs més bohemis de París. No
sí.
sé per què.
No, és que és això. Suposo que és els grans,
per l'ambient que hi havia.
Manet, no? Era... també era un gran consumidor d'absenta. Vull dir que són aquests cercles, és aquest ambient, no? Uh-huh. I França era un dels grans consumidors d'absenta a nivell mundial, no? Tot i que la procedència no és francès, sinó que és el Regne Unit, Anglaterra, no? Uh-huh. Però el gran consumidor era França, arribant, sembla recordar que a principis del segle XX es varen arribar a vendre a França 36 milions de litres d'absenta.
Déu-n'hi-do, com serien tots, no?
Això són molts... De litres, no d'ampolles, de litres, eh?
No, Déu-n'hi-do.
De litres d'absenta, d'un licor de més de 80 graus d'alcohol, no?
Ja.
I al voltant dels anys 30 es va prohibir l'absenta. És a dir, l'absenta ha estat prohibida a nivell mundial, pràcticament. Espanya no ha estat mai prohibida, tot i que no hem set mai grans consumidors d'absenta, tret de poder la zona única, Catalunya ha set poder les úniques zones que l'absenta ha tingut un cert predicament, però no és una beguda normalment a la península Ibèrica que estigui
arrelada
i d'això, però el fet de que, dius, com pot ser que a França venguent 36 milions de litres d'absenta un bon dia de cop la varen prohibir de la nit del dia, es va arribar a prohibir, i l'explicació sempre, és ja sap greu d'això, però sempre hem d'anar per allà mateix. Qui diries que podria ser el culpable de que prohibissin l'absenta?
El culpable que prohibissin l'absenta?
Sí, un organisme, una institució. Quina institució podria ser que prohibís l'absenta?
L'Església.
L'Església, està claríssim. L'Església. Però saps per què? Saps per què?
Per les bogeries que es feien.
No, ni molt bé. Home, no. Sí.
No sé, perquè, clar, una vegada estaven ja embriagats amb l'absenta, ho diuen tota aquesta gent. No.
Això podria ser l'excusa.
Ja.
Això podria ser l'excusa.
Perquè...
Però la realitat era que el gran propietari de les vinyes franceses és l'Església. O era l'Església, ara ja ha canviat. No? Resulta que per culpa de l'absenta, el consum de vi estava baixant dràsticament a França, arribant a nivells perillosos per la indústria del vi, i tota la indústria del vi van dir, això hem d'arreglar alguna cosa. Va aparèixer l'Església, que era un dels propietaris més importants de cellers, doncs, a França, no? Que això n'hem parlat alguna vegada, quan parlàvem de Bordeus,
un
dels grans, encara es manté, grans cellers encara són propietat, doncs, de l'Església, però cada dia menys, no? Perquè molts se'ls han anat venguent amb empreses, doncs, del sector del luxe i tot plegat, no? Però, bueno, és a dir, 100 anys enrere, doncs, no, la realitat era que encara conservaven aquesta propietat i van enviar de preservar el seu negoci, i la manera que van tenir, doncs, a veure, va ser prohibint-ho, doncs, que, perquè, esclar, vull dir, era... aquesta beguda era una beguda que feia al·lucinacions, era la beguda del mal.
Era la beguda del diable.
Era la beguda del diable, que a més quan les representava, aquí entra també el moment, no? Com es representava, doncs, aquest diable, aquesta dolenteria, doncs, d'aquesta beguda. Mm-hmm. Per exemple, hi ha cartells macos de veure, doncs, de principis del segle XX, en què apareix un home amb un edicte, doncs, ben plantat a sobre, doncs, de la mussa, que és l'absenta, no? De color verd, una dona de color verd.
Sí,
una dona de color verd, i l'home és el que està a sobre, dient, jo porto la pau, porto el seny. I...
Sí, bueno, bé, el negoci és el negoci, sí. I és el que anava a buscar l'Església.
I al final, i la iconografia que es fa servir, ben bé pròpia doncs, de, del moment, no?
Ja, vull dir que... ja. Escolta'm, jo no, només... Bé, ens hem anat del vermut a l'absenta, ho veus, eh?
Sí, ara, sí, no, hem marxat ràpidament.
Ja tornarem. Com s'ho podien veure, aquella gent? Perquè, clar, l'absenta es bevia sense gel ni res, suposo, o sí?
No, l'absenta, per veure absenta, l'has de veure rebaixada amb aigua sempre.
Ah!
Sempre,
ah, perquè,
sempre.
Clar, 80 graus a la boca...
Sí, sí, sempre, és impossible.
Pots quedar com el drac del Carme.
És a dir, ara, que s'hagi de veure rebaixada amb aigua no vol dir que tothom ho faci.
Ja,
perquè,
ja,
llavors,
ja.
De bèsties n'hi ha tot arreu. I gent amb poc, criteri, també. No? Llavors, clar, és imbevible, evidentment, és imbevible.
Llavors, quin gust té l'absenta? Perquè, clar, és una d'aquelles coses que no he tastat mai a la meva vida.
Jo t'he de dir que tampoc n'he tastat mai.
Però és amargant o...
És, bàsicament, és a dir, una absenta, és a dir, per sentit comú, una absenta, 80 graus, és alcohol. Això és alcohol. Per això s'ha de rebaixar, és a dir, el consum d'absenta sempre és rebaixada amb aigua. És que no amb gel i que es vagi rebaixant de mica en mica. No, aigua directament. I rebaixar el d'això. Al final és molt senzill. El whisky, no? El whisky, estem parlant de que és un alcohol que esteu anar als 40-46 graus, no? Doncs el whisky, hi ha gent que també el whisky és molt, el whisky on the rocks,
sí,
en gel
sí,
és molt habitual i que es vagi rebaixant. Hi ha molta gent que el whisky també el veu rebaixat amb aigua, no? Bé, no és fer cap animalada, és molt habitual, perquè en la fabricació del whisky ja hi entra el rebaix amb aigua. És a dir, el whisky, quan surt de la destil·leria, surten whiskies a 60-70 graus, que serien imbevibles. Llavors, què fan? Es rebaixen amb aigua per aconseguir aquests 40-45, depèn de la destil·leria que vulgui aconseguir, i es posa s'embotella i es posa a la venda. Per això, a vegades, podeu haureu sentit dir de... a tal població... la illa d'Islay o el Highland o Escòcia, doncs en tal zona fan un whisky molt bo, és que tenen una aigua molt bona. I la gent pot arribar a pensar, carai, quina importància té que tinguin una aigua molt bona, estan fent
és
whisky,
veritat, és
no
veritat
aigua.
Que ho hem escoltat a vegades, això.
Es diu moltes vegades,
sí,
tenen una aigua molt bona.
I clar, penses que
és un percentatge molt elevat de l'ampolla.
Clar,
aquell whisky, quan el rebaixes amb l'aigua que
clar,
tens.
Clar.
Si tu tens una bona aigua, home, aquell whisky conservarà una qualitat i unes propietats. Què vol dir una aigua molt bona? Serà una aigua doncs, que sigui realment organoelèctricament, doncs, que tingui una qualitat, que a nivell de gustos no tingui cap gust doncs, desagradable, perquè si no, tot aquest desagradable que tingui aquesta aigua el passaràs en el whisky.
No? Ja, ja. Escolta'm, hem començat amb el vermut, hem continuat amb l'absenta, hem passat pel whisky i hem acabat amb l'aigua. Vull dir que, déu-n'hi-do, el recorregut que hem fet avui. Només una cosa, perquè és que queda molt poc temps. França continua sent un dels països més consumidors d'absenta actualment, o no? O ja no es pren, això ja no es pren.
És una beguda que ha passat a la història i és una beguda totalment residual. És una beguda ja tan alcohòlica que des d'uns estàndards doncs, de salut... doncs ja no... És a dir, absenta ara se'n ven, però no és una beguda realment ni demandada ni que hi hagi molts fabricants que la fagin, no?
Queda com molt antic, no?
Sí, no, és una cosa del passat, i fins i tot si alguna cosa es fa, és una mica... És a dir, agafant una mica aquesta història, doncs, més macabra i més... més de beguda demoníaca i beguda, doncs, una mica...
Sí, maleïda.
Maleïda,
per dir-ho així d'alguna manera. En teniu a la vinoteca d'absenta o no?
No és habitual.
No.
No és habitual.
No, ho deia per si algú que té aquella curiositat de dir, ai, doncs mira, m'agradaria tastar-lo a veure què és, no? És alcohol pur, però bé, que si ho vol... No, no n'hi ha, no n'hi ha. El que sí que trobaran és aquest vermut.
Sí, el que hi ha begudes semblants a l'absenta. Tenim begudes que són licors molt elevats de graduació, que fins i tot fan amb aquest color verd.
Mm-hmm.
És a dir, el color verd s'ha transformat una mica en aquest color maleït.
Yeah.
Dels licors.
Yeah,
tu quan
yeah.
un licor vols recordar que, en fi, que és molt alcohòlic i que pots veure al·lucinacions, el faràs de color verd. Llavors, que sí, això es manté, no? Hi ha licors que es fan de color verd precisament per això.
Sí, i n'hi ha uns que són maleïts, però pel mal gust que tenen, perquè, per exemple, és igual, callo.
Sí,
hi ha el peppermint aquell i totes aquestes que també són verds i és horrorós, però bueno, això és una altra història.
Sí.
Escolta, hem d'acabar. Només dir una cosa, que la vinoteca trobareu aquest vermut fet expressament per la vinoteca, que només hi ha 200 ampolles, m'has dit.
Correcte.
Està fet aquí mateix.
Ja que hem parlat molt de graus, té 15 graus d'alcohol, i que és una situació que és un normal amb un vermut. Els vermuts van de 14 a 16. Molt estem bé. A 15, a la zona central,
bé,
que és on han d'estar.
Molt bé. I que si no sou de menjar gaire, teniu ganes que s'obri la gana, doncs mireu un vermut i ja està. I segurament menjareu una mica més.
I si hem de fer un vermut que sigui bo.
Exacte, tant per tant. Miquel Fluvià, gràcies per explicar-nos totes aquestes històries i avui per passar per tot aquest reguitzell de licors que hem tingut.
Jo poc me pensava anar a parar el whisky i anar a parar l'aigua al final, eh?
Bé, bueno. Si t'hi fixes bé, quan has begut molt d'alcohol, acabes bevent aigua al final, eh?
Sempre.
Miquel, que vagi molt bé.
Adéu.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca. Venda i Tast.